Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes a la 92.2 de la freqüència modulada amb Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia, siguen tots benvinguts així a la seua ràdio, Ràdio Vila-real, a la 92.2 de la freqüència modulada. Avui, 5 de febrer, destaquem, no?, que la situació del Covid a Espanya continua sent molt dolenta i molt delicada. O diu Sanitat, que ha confirmat que continua baixant la incidència del coronavirus, però no la pressió en les UCIs ni els morts, i ha alertat que molts hospitals ja no tenen capacitat per a donar servei. Amb una incidència acumulada a 14 dies per debaix dels 800 casos, 783 per cada 100.000 habitants, 32 punts menys que ahir. Sanitat ha advertit que el descens en el número de morts diaris no es veurà fins que se supere el pic d'ocupació en les UCIs. Llavors es començarà a veure el descens. Bé, i com no, tinc la fortuna de tindre al meu costat el meu company Víctor Rubio. Bon dia, Víctor.
Bon dia, Maria.
Bé, Víctor, abans de començar, tinc una pregunta per tu. Eres de Nutella o de nocilla?
Nocilla.
Nocilla, bé, eres del meu equip. Bé, i per què pregunta això? Perquè avui és el Dia Mundial de la Nutella, no? Però clar, i existeixen aquests dos bandos, no? Igual que qui és de Colacao o és de Nesquik, pues lo mateix. Però jo crec que els de nocilla avui també podem celebrar-ho. Està permitit tot el que vulga, no? Sumar-se a aquest dia i celebrevo com vulgueu, Víctor? Escolta, tu ja ho has celebrat un poquet amb
sí,
xocolata,
ho he celebrat avui.
Per què? Per què? Conta, conta.
Per una aposta que vas guanyar ahir.
Ah, clar. I qui la va perdre? Doncs jo. I jo li he portat el que li vaig prometre, que eren croissants de xocolata del meu poble. O sigui, no podia faltar això, Bé, deixant a banda el Dia Mundial de la Nutella, ara ja sí ens centrem, Víctor, i vull que me contes aquestes notícies fresquetes de l'esport.
Sí, me va follar la intuïció ahir, perquè el meu equip al final sí va guanyar. Golden State 147 Dallas 116, i també van guanyar els líders Utah 112 a 91 a Atlanta. Dir que avui a les 2 de la matinada juga l'equip de Ricky contra Oklahoma i a les 4 Boston contra els Clippers. Dir que en les votacions de l'All-Star el recompte de vots, han fet ja més o menys un recompte de vots, ha augmentat la participació en un 70% respecte a l'any passat.
Uau, no?
O s'han fet molts counters de vots, o això va molt bé, la veritat.
Ah, doncs perfecte, per tu millor, no?
Sí, a veure, al final, quanta més gent hi hagi, serà bo per al deport.
Bé, i passem a altres esports, no? Sobretot el tennis, no?
Sí, el tennis, que tenim molta cosa. Dir que en l'ATP Cup, en la Copa per Països, ahir Carreño sí va guanyar i Bautista no, pese a tot. Demà semifinals contra Itàlia, i dir que ja s'ha sortejat de l'Open d'Austràlia, que comença la matinada del diumenge al dilluns. A Nadal ja toca Jeré en primera ronda, Bautista al bot. A Pablo Carreño, que és el més complicat, ja toca Nishikori, i després ja en molts més, però bueno, en xiques ja toca de Garbiñe Gasparian i a Saraso Ribes Gabrilova. També hi ha dos tenistes més en el quadre de xiques. Dir que a Nadal el final se li complicaria prou, en octaus tindria a Demi Nahur, en quarts a Tsitsipas, en semifinals a Medvedev i en la final a Djokovic, I Garbiñe, per exemple, per a ser campiona tindria que eliminar en octaus a Osaka i en semifinals segurament a Serena Williams.
Que això ja són paraules majors, eh?
Dir que el partidàs de la primera ronda en xic seria el Dimitrovic contra Cilic. Dir que tot això, ja saben, comença de la matinada del diumenge al dilluns, però i sa matinada n'hi ha trampa. Perquè se juga el partit més important de la NFL.
Coincidís.
Sí, clar, també dir que clar, és la primera ronda del tenis, per lo tant, els primers partits te'ls pots perdre un poquet.
Sí, a lo millor per força, no? Hi ha audiència, sí. I preferixen veure l'altre.
Sí, Tampa Bay contra Kansas City Chiefs, de moment en les apostes, òbviament, els favorits és Kansas, no de molt, realment m'esperava més diferència, però bueno, n'hi haurà que veure com juga, si Brady se torna a coronar campió, ja que és la primera volta que un equip juga en el seu propi estadi la final.
Exacte, i també estarem molt pendents de l'actuació de Rosalía, que també juga. Sí, o sigui, juga, dir... no, canta.
Ara ho anava a dir, que al descans, com ja tots saben, The Weeknd en Rosalía, la gran actuació de l'any, segurament perquè serà la més vista.
Per supost, com sempre.
També dir sí. Que si algú veu el partit en la retransmissió americana, crec que segurament veurà més d'un tràiler d'alguna pel·lícula d'este any.
Ah, perfecte. També.
Crec que s'està començant a filtrar que algunes pel·lícules van a aprofitar per a aquests anuncis del descans.
Per dir la dada, no? Que les podrem veure al cinema.
Sí, clar, per anunciar-les i saber finalment quina serà la dada per a poder anar a veure-les. I deixa'm recordar que demà a les 6:30 torna a jugar el nostre Villarreal, un altre derbi en Lliga, en Alacant contra l'Elx. Des de les 6 de la vesprada, si en esta casa.
Perfecte. Respecte a lo del cinema, jo sé que tu estàs esperant la pel·lícula d'Avatar. La segona part, que estava prevista, perquè l'altre dia em vaig cabrejar molt en Víctor, perquè em va recordar que la pel·lícula d'Avatar ja fa quasi 11 anys que es va ficar, no? Que es va...
Que
vais a ir al cine, correcte. No m'eixia exactament l'expressió, no? Siga 11 anys ja. I clar, després d'11 anys, la segona part. Esperem que siga en guany quan la puguem veure i que totes les sales no puguem, estiguen obertes per poder anar a veure-la.
Esperem.
Ja puc passar a les notícies.
Sí.
Val, parlem primer de xifres Covid, perquè s'han registrat 4.822 nous casos de coronavirus confirmats, 518 a Castelló. També s'han registrat 109 defuncions per coronavirus des de l'última actualització, són moltes ja, 14 a la nostra província, per lo que suposa que 622 persones han faltat a la nostra província per culpa del Covid-19. Els hospitals valencians tenen actualment 4.165 persones ingressades, 411 a Castelló, amb 56 pacients a l'UCI. S'han registrat 83 brots des de l'última actualització, per província serien 13 a Castelló, 13 a Alacant i 57 a València. Recordar, avui és divendres, a partir de les 3 de la vesprada, Villarreal queda tancada perimetralment. Ja saben que no poden eixir ni vindre a la ciutat si no és per una causa molt justificada que tenen vostès a la pàgina web de l'Ajuntament de Villarreal. I estarà tancat fins les 6 del matí del dilluns. Està junt a altres 15 ciutats també que es queden com tancades perimetralment. S'aconsella no eixir, autoconfinament a ser possible. I per exemple Castelló, que també és l'altra ciutat així a la nostra província, que també està tancada perimetralment. I cuidao, perquè sí que hi ha moltes localitats que es deurien de quedar a casa perquè les incidències estan pujant bastant. Bé, i dit això sobre temes del Covid, anem a parlar de que la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat de la Generalitat Valenciana ha adjudicat per un import de més de 2 milions d'euros la rehabilitació del tram en les carreteres de la CV7 a l'Alcora i la CV151 a Borriol i Castelló. O sigui que és una alegria, no?, que per fi aquestes carreteres vagin a tindre una nova imatge. Després parlem de que l'Ajuntament d'Onda ha adquirit també 3 antics habitatges annexes al carrer Portal de València, amb l'objectiu de reformar-les e incorporar-les al Parc Municipal d'Habitatges Socials al servei dels ondenses que les necessiten. Molt bona iniciativa, perquè recordem que sobretot als centres urbans hi ha moltes cases que desgraciadament perquè estan antigues o perquè costa molt reformar-les s'estan deixant en desús i en volta de fer, a lo millor diguem, un nou parc de vivendes, pues aprofitar aquestes que ja estan en peu per donar-les una nova imatge i que es fiquen per a vivenda social és molt bona iniciativa. O, ojalà, no? Desitgem des d'ací que moltes altres poblacions ho fiquen en marxa. Després tenim un comunicat de compromís perquè insta els ajuntaments de Vila-real i d'Almassora a acollir-se a les ajudes del govern per a la posada en valor del pont sobre el riu Millars declarat de bé d'interès cultural. O sigui que intentarem xerrar també en compromís que ens conte quin és ese pla i com, quines millores es podrien fer en ese pont, no? I per últim dir que bé, han escoltat que a les 11:30 hem tallat el que seria la nostra ràdio nacional, no? Per obrir esa finestra local perquè l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, havia convocat per avui divendres una sessió extraordinària i urgent del ple municipal amb la finalitat d'aprovar una modificació de crèdit per valor de més de 200.000 euros, amb els quals es finançarà l'aportació municipal al Pla Resisteix d'ajudes als autònoms i microempreses del sector més afectat per la Covid-19. També aquesta modificació contempla una subvenció de 30.000 euros per als tutors legals de la menuda Zoe Prieto de 15 mesos d'edat afectada per una cardiopatia greu amb la finalitat també de col·laborar en el finançament de les despeses per la seva intervenció a la qual ha sigut sotmesa en un hospital de Boston per a corregir l'afecció cardíaca amb la qual va néixer. O sigui que han quedat tots dos aprovats. Bé, i fins ací el nostre temps de notícies i ara ja passem a lo que serien les nostres entrevistes que avui venen carregadetes i Víctor t'espere com sempre al final del nostre programa per veure quina és esa cançoneta en la que avui mons en anem. Bé, en un ratet tornem.
Estàs a la 92.2 FM.
L'Ajuntament de Vila-real posa a disposició de tots els sectors afectats per la Covid una nova oficina a la que podeu acudir per a rebre informació sobre ajudes i el Plan Resistir. Un nou servei d'atenció al que podeu dirigir-vos cridant al 954 5000 de 8 del matí a 8 de la vesprada o mitjançant el correu electrònic planresistir@vilareal.es. Ajuntament de Vila-real. Junts, Vila-real avança.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Todo es bonito.
Ya.
Todo está conectado.
Sí, sí.
¿Qué? ¿No me crees?
Sí, claro. Yo también tengo un Nissan Juke. Descubre el diseño rompedor del Nissan Juke y conduce siempre conectado a tu mundo por 140 euros al mes con personal renting. Acércate a tu concesionario Nissan o visita nissan.es.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Pruébalo en tu concesionario Nissan Satra de Villarreal. Carretera Villarreal Honda, kilómetro 27.
Conoce a las hormiguitas ahorradoras y descubre los consejos que nos cuentan sobre planes de pensiones. Como que si traspasas tu plan de pensiones desde 5.000 euros a Grupo Cooperativo Cajamar, te beneficias de una promoción especial hasta el 31 de diciembre. Consulta los planes de pensiones incluidos y todo lo que necesitas saber sobre esta promoción en nuestra web, así como el nivel de riesgo y alertas de liquidez de los planes y folletos informativos de los planes y documentos fundamentales para el partícipe. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Villarreal. Para pa, pa, pa.
En estos difíciles momentos, nuestros restaurantes permanecerán abiertos para que puedas pasar por Macauto desde por la mañana y hasta el toque de queda. Además, para animarte, por la mañana te ofrecemos hasta las 12:30 un café y un croissant por solo 1,75. Ven a nuestro Macauto, seguimos abiertos. Ya sabes que somos los más rápidos.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
¿Quieres vender tu casa, buscar un nuevo hogar o consejos para financiarla? Tu lugar es Solvia, tu agencia personal de Villarreal. Te asegura la venta de tu casa en menos de 6 meses y te ayudan a encontrar una nueva con una financiación personalizada. Llama y asesórate al 655-642-820 o llamando al 658-875-456. Para todo lo del hogar, confía en Solvia.
Entrem en matèria nacional i per això tenim a la diputada nacional del PSPB, Susana Ros, bon dia.
Hola, molt bon dia i gràcies novament a Ràdio Villarreal per donar-me la possibilitat de xerrar i transmetre a la ciutadania, a la nostra gent de la província de Castelló, pues notícies, opinions i problemes i solucions que tenim el Partit Socialista per a la província de Castelló.
Sí, la veritat és que és un luxe, no?, tindre't un dia abans d'eixa commemoració, ho vaig a llegir en castellano, del Dia Internacional de Tolerància Zero con la Mutilació Genital Femenina, no? És una realitat que es viu a molts països i, clar, com que s'hi deixa un poc de banda, però això succeís i deuria ser algo que es tindria que afrontar, no?
Sí, perquè a lo millor quan sentim parlar, no, del Dia Internacional de Tolerància Zero de la Mutilació Genital Femenina, pensem que el nostre país, no, pues com que no va en los altres, no? I lo que no sabem és que, clar, aquesta pràctica, i sobretot en la nostra província, que n'hi ha moltes persones d'aquests països on se practique, no, aquesta aberració, no, per a les dones, pues bueno, no és que se continue practicant en el nostre país, perquè en el nostre país està prohibit, però sí que se li practique a les xiquetes i a les dones quan viatgen, no, al seu país d'origen, pues en qüestió de vacances o en qüestió de períodes que van a celebrar en els seus països diverses concentracions o rites religiosos. Per tant, el problema està quan se desplacen a aquests països, no? I la nostra tasca, independentment de denunciar-lo perquè en el nostre país està prohibit, és continuar impulsant pues campanyes de sensibilització i prevenció a aquestes famílies perquè vegin que això no és un ritual que es deu de fer perquè pues se complissin uns ritos religiosos o uns ritos de les seues tradicions, sinó tot lo contrari, no? Que fique en risc la salut i els drets humans de les dones i de les xiquetes.
És molt important, sobretot, arribar a ells, no? Perquè, clar, quines mesures es fica, no sé si, per exemple, quan es dona el cas de quan venen dels seus països i diguem, a lo millor es detecta que s'ha fet això i hi ha algun tipus de càstig, o es pot fer algo, no?
no? Per això jo insistís molt en el tema de la prevenció i de les campanyes informatives, de conscienciació, de sensibilització, de prevenció a aquestes famílies, no? Que normalment pues, la nostra comunitat les tenim prou localitzades, no? De que, és a dir, que aquesta fórmula, no, d'agressió física a les xiquetes i a les dones no és un ritual tradicional i lògic que se faci, sinó tot el contrari, no, de que atente contra els drets humans d'elles i, a més, una cosa molt principal és que fique en risc la seva vida. La seva vida. No estem parlant d'un rite religiós o d'una tradició, no, de la seva població, sinó que estem parlant d'una vulneració brutal dels drets humans d'aquestes xiquetes i d'aquestes dones. No? Sí. Per tant, és important molt que des del nostre país que destinem recursos, no, a aquesta matèria de prevenció, conscienciació i sensibilització.
No sé, no sé si demà se farà algun tipus d'acte, algun tipus de visibilització per commemorar aquest dia.
Bueno, pues efectivament, des de les diverses institucions, en la mesura de les seues possibilitats, intenten llançar campanyes, com ha dit, de sensibilització i també junts als professionals, no? I a famílies que sí que estan conscienciades d'aquestes comunitats, no? De fer veure de que no és una pràctica normal ni habitual, sinó que és una pràctica aberrant i, per supost, que coarte la llibertat, ja no sols la llibertat sexual, sinó la llibertat humana, no? La llibertat humana i la vida humana d'aquestes xiquetes i d'aquestes dones. Des de les institucions i també des dels professionals, que és molt important, no? I som conscients de que n'hi ha professionals molt, molt donades a treballar, no, per a fer possible aquesta conscienciació i sensibilització a les famílies i, per tant, que desenvolupen una tasca molt important.
Sí, Susana, aprofitant que està vostè així, no, i que estem xerrant de matèria d'igualtat, aquesta setmana, no, s'ha filtrat, diguem, als mitjans de comunicació i se esborrany de la llei trans, no, que realment té el nom de Llei per a la Igualtat Real i Efectiva de les Persones Trans, no, que ha creat molta discrepància entre el grup de Unides Podem i del Partit Socialista, no? Diguem que el principal factor o la principal diferència d'aquesta llei trans és que qualsevol es podrà canviar de sexe i de nombre en el registre civil a partir dels 16 anys sense proves mèdiques i psicològics com se venien fent fins ara, no? Què opinen vostès de tot això?
Mire, en primer lloc, el Partit Socialista sempre ha demostrat que ha estat al costat de defendre els drets humans i, sobretot, els drets dels col·lectius més vulnerables, no? Nosaltres, la nostra carta de presentació, aixina ho diu, no? Perquè, per exemple, la defensa del col·lectiu LGTBI ha sigut sempre una reivindicació no sols en els nostres programes electorals, en els acords dels nostres congressos, sinó també en la nostra fulla d'actuació quan han governat. Lo mateix que els drets de les persones trans. Val? Per supost que el Partit Socialista com no va estar per defensar els drets humans d'aquests col·lectius, per suposat. El que el Partit Socialista està dient és que per fer les lleis tenen que tindre una garantia i una seguretat jurídica. Val? I això és el que nosaltres demanem, que tinguin una garantia i una seguretat jurídica. I, de totes formes, el que tinc que dir és que la fulla feminista, la fulla de treball del Partit Socialista està en la, independentment de també en aquestes lleis, però sobretot en aquesta pandèmia, no? En els drets i les llibertats de les dones que estan preocupades per el seu treball, que estan preocupades per la igualtat laboral i salarial, que justament el dia 22 de febrer serà el dia que commemora esa demanda, no? De una a igual trabajo, igual salario, de que tenim en el Congrés una llei de trato i la no discriminación, que és una llei paraigües que també replegue a aquests col·lectius, i per supost que el Partit Socialista no mai, com va estar en contra? tot el contrari, el que el Partit Socialista vol, vol, i com sempre ha fet el Partit Socialista, és que les lleis que isquen del Parlament espanyol tinguin seguretat i rigor jurídic. Això és fonamental.
Sí, perquè...
És fonamental.
Sí, diguem que els col·lectius feministes, no, estan un poc en desacord en aquesta llei trans, no? Estic llegint justament en un mitjà que diuen que és el pitjor atac al dret de les dones perquè evitarà que per evitar, no, que ser dona puga desaparèixer com categoria jurídica.
Mire, nosaltres, el Partit Socialista, de més ho té molt clar, no? Nosaltres defendem la identitat sexual, no? És a dir, la identitat de gènere, la identitat sexual, és a dir, està molt clara, no? En la nostra jurisprudència, varón o mujer, hombre o mujer, és a dir, per això jo parlo de la seguretat i el rigor jurídic. Les lleis no venen a... No repleguen i no regulen desitjos, saps? El reglament i la jurisdicció és la que té que dir veritablement si una llei se pot realitzar aixina o no es pot realitzar. I el que demanem el Partit Socialista, perquè som garantia el Partit Socialista de que quan governem fem les coses bé, i ahí està, per exemple, la llei contra la violència de gènere, ahí està la llei d'igualtat entre homes i dones, ahí està, ¿vale?, la llei d'interrupció voluntària de l'embaràs, ahí està la llei del matrimoni entre parelles del mateix sexe, és a dir, totes unes lleis impecables, impecables jurídicament, ¿vale?, que la dreta i la ultradreta sempre ha aprofitat, no?, per reclamar la seva inconstitucionalitat i no han i mai ha sigut aixina, no? Han sigut lleis en un rigor i en una seguretat jurídica, i això és el que vol el Partit Socialista. Uh-huh. És que no n'hi ha un altre. És que això és el ABC, no? De quan eres diputada en el Congrés, que és la part legislativa, no? La seguretat jurídica.
Vostès volen que es redacte una bona llei trans, diguem, per a que si en volta d'anar al constitucional no es puga tirar enrere, no?
És que això és lògic, no? Estem parlant d'una serietat rigorosa, no? És que legislar, estem en el Congrés dels Diputats, i legislar, vale, vol dir que se fan les coses pensades en l'interès general i en que capien, no, dintre del nostre marc jurídic de, com a país. Per lo tant, és a dir, nosaltres, el Partit Socialista, som garantia, primera, de que sempre hem estat al costat de defendre els drets i les llibertats del col·lectiu LGTBI i del col·lectiu trans. És a dir, a defendre, com sempre, hem estat i hem demostrat, quan governem, la defensa dels drets humans. I després, una cosa que sempre ens ha caracteritzat al Partit Socialista i que és impecable, que és el rigor i la seguretat jurídica. És a dir, això és garantia per als col·lectius, de que quan el Partit Socialista fa les coses, les fa bé. Les fa bé. I la prova hi la tenim de que quan hem governat. Però dit això, l'agenda feminista del Partit Socialista també està en treballar, com ho fem dia a dia, en aquesta agenda, no?, de les dones que en una pandèmia, en la incertidumbre, no?, i en la locura de que estan compaginant el seu treball en la seva vida familiar i laboral, en pensar també en aquestes dones que estan en la incertidumbre de que no sap el que va a passar en el seu lloc de treball, no? Que això és fonamental, val? I en això estem treballant diàriament també el Partit Socialista.
Canviant un poc de tema, diputada, Anem a xerrar un poquet d'aquest CIS, no, que ha eixit a correlació de les eleccions catalanes que tindrà lloc la setmana que ve, 14 de febrer. No? Hi ha moltes discrepàncies respecte a aquesta nova enquesta, perquè és la primera volta, bé, la segona, segons el director del CIS, que es fa una enquesta que és durant la campanya electoral, no?
Bueno, el CIS, la veritat és que sempre se'l critique moltíssim, però després sol acertar prou. I en este cas de les eleccions catalanes, pues és que el candidat del PSC, la veritat és que és la garantia de que Catalunya torne al seny, de que Catalunya afronte veritablement les necessitats que tenen la seva ciutadania, i la garantia d'això, del diàleg, de tendre ponts, de no dividir a la societat, sinó unir-la, la garantia és el candidat del PSC, Salvador Illa. I això no se demostra sols en aquesta enquesta, sinó que prou enquestes estan donant al PSC com possible guanyador de les eleccions, però jo vull apuntar i vull dir i vull demanar obertament, si algú mos escolte i té que votar en Catalunya, de que vote al candidat Illa, perquè és la garantia de que Catalunya torne al camí del seny, al camí que sempre han tingut, no, de futur, prosperitat i de ser una societat avançada, no, i que durant aquests darrers 10 anys el que ha fet és empobrir a la societat catalana. Per lo tant, és l'hora i és la possibilitat que té la ciutadania catalana de que quan vote al PSC vote una garantia, no, de que Catalunya tornarà a ser vanguardia de futur i a tindre possibilitats d'una societat que avança, no, i que està preocupada per solucionar els problemes que tenen.
Diputada, algo que també ha marcat, diguem, l'agenda d'actualitat aquesta setmana ha sigut les declaracions, no, de Luis Bárcenas sobre la Caixa B del Partit Popular.
Bueno, pues el dilluns es començarà el tuit, però bueno, ja és evident i una vegada més se torna a corroborar el que sempre han dit el Partit Socialista, no, de que existia una Caixa B en el Partit Popular. I ojo, perquè aquesta Caixa B també tindrà molta repercussió en la Comunitat Valenciana i en el Partit Popular, no? És a dir, que sempre han denunciat que hi siguin topats a les eleccions, no? I efectivament això se demostra, no, de que tenien una caixa B i que això no eximís, per supòs que no eximís al Partit Popular actual, eh? És a dir, Casado, no mos oblidem també que és president secretari del Partit Popular gràcies als vots que li va donar la senyora Cospedal, m'entens? Són els mateixos, no se poden escurrir, no, de les seues culpabilitats. És realitat que existís una Caixa B i en aquests dies anirem descobrint, no nosaltres, perquè ja ho sabem, el Partit Socialista, i ho venien denunciant, sinó que la ciutadania coneixerà la corrupció, no, que la corrupció està en l'ADN del Partit Popular.
Doncs bé, diputada, per anar acabant, vostè abans d'aquesta entrevista m'havia anomenat, no, al sector de l'hostaleria, que en aquests moments ho estan passant tan malament, no? 15 dies ja porten els seus negocis tancats. I clar, molts d'ells es pregunten què està passant, perquè la veritat és que el nombre d'infectats no baixa, no, ni de contagis després del seu tancament.
Bueno, pensem que encara estem en la ola de Nadal, eh? No siguem tan atrevits de dir de que no té repercussió res. És a dir, jo el primer que vull dir i el primer que vull defendre és al sector de la hostaleria, perquè efectivament ho estan passant molt mal, no? Però també n'hi ha que dir de que tant el govern central com el govern de la Generalitat, no, ha desenvolupat tota una sèrie de mesures, no, per al sector turístic. Per exemple, a nivell nacional, 30.000 milions d'ajudes, després la línia d'avals de l'ICO, també la protecció als autònoms, la protecció social dels CERTES i també un real decret que vam aprovar la setmana passada en el Congrés de 4.220 milions per al sector de l'hostaleria. No pretendís per a res traslladar conformisme, però també la Generalitat Valenciana ha fet un gran esforç en el plan Resistir, que són ajudes directes al sector de l'hostaleria, no? I del turisme. I el que sí vull ficar damunt de la taula i el que sí que vull dir públicament, no, és la demagogia i la hipocresia que està fent el Partit Popular en tot aquesta matèria, no? Perquè si n'hi ha alguna comunitat autònoma que no ha destinat ajudes a l'hostaleria, vale, assegur la Comunitat de Madrid, que governa el Partit Popular en Ciutadans i en l'ajuda de Vox. O, per exemple, la Comunitat de Múrcia, no, que ha amagat i no diu que 12,5 milions d'euros que ha destinat d'una quantitat més nombrosa a l'hostaleria procedissin, no, d'ajudes a àmbit nacional. Vull dir de que, és a dir, no estem conformes, se necessiten més ajudes, entre tots, no? Pues, continuar treballant per a superar els efectes de la pandèmia i que pensem, no? I que pensem que la salut és lo principal, però que també este govern ha creat com mai en la història del nostre país un escut social. Un escut social per afrontar aquests mesos, que pràcticament ja un any, no? que estem passant d'una crisi social, econòmica i sanitària com mai s'havia passat. Simplement, és a dir, no torno a dir de que no vull ser conformista, però que els esforços de l'Estat i de la Conselleria demostren en números, en dates, no, de que sí que s'ha fet un pla de reforç a l'hostaleria, al turisme i al comerç, que no serà mai suficient, d'acord, però que si s'han fet ajudes és una realitat i ahí estan les dates i ahí estan els números.
Bé, doncs, diputada del Partit Socialista a nivell nacional, Susana Ros, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver xerrat un poc de tota l'actualitat que tenim al nostre territori.
Moltes gràcies i, com sempre, pues, agrair la vostra disponibilitat a que puguem expressar-nos lliurement i informar a la ciutadania de les coses que se fan tant a nivell nacional, que són les meues competències, però també a nivell de la Conselleria de la Generalitat Valenciana i també dels municipis, com per exemple Vila-real, no? Que governa el Partit Socialista, que ha destinat també una quantitat molt important al sector de l'hostaleria i al comerç.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Agricultor, en Agromaestrat sabemos que necesita podar. Nosotros le queremos facilitar con un precio justo la tijera eléctrica para podar. Pruébala sin compromiso. Información al 964-322041. Agromaestrat, la tijera eléctrica ligera y eficaz para podar.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Tancament perimetral fins al dia 15 de febrer. L'Ajuntament de Villarreal informa. Des de les 15 hores del divendres fins a les 6 del dilluns, no us podreu ir ni entrar a Villarreal sense un motiu justificat. A més, a casa i als espais privats només es podran reunir les persones del mateix nucli de convivència i al carrer un màxim de dues persones excepte convivents. Per tu, per tots, sigues responsable. Ajuda'ns a combatre el virus. Junts, vencerem la Covid-19. Junts, Villarreal avança.
En carnicería, embutidos Flor, la mejor opción. Costilla fresca de cerdo, media o entera, 5,90 euros el kilo. Huesos de ternera, 1,89 el kilo. Huesos de cerdo, 1,79 el kilo. Patas, careta y rabo, 3,45 euros el kilo. Haz tu pedido al 964-381145. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Están las rebajas y las rebajas sobre ruedas. En Con Dos Pistones liquidamos las unidades de stock Yamaha de nuestra exposición. Sí, sí, de esas que te gustan y te la llevas ya, sin esperas. Y hasta un 60% de descuento en recambios para tu moto y accesorios para ti. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
I ara ens n'anem a Alcalà de Xivert per parlar amb el seu portaveu del Partit Socialista, Joan Ronchera. Bon dia, Joan.
Bon dia, Maria. Un plaer estar a la ràdio de Villarreal.
Bé, es comencem un poquet a parlar. Bé, és Alcalà de Xivert més Alcossebre també, no? Anem a parlar un poquet de totes aquestes qüestions que estan damunt de la taula, no?, en la vostra localitat. El primer d'ells és que esteu demanant al equip de govern, no?, que ja fa com 2 anys que el portal de transparència que va instaurar el Partit Socialista a l'Ajuntament està buit des de fa 2 anys, com bé he dit abans.
Efectivament, durant la legislatura passada ens van proposar un objectiu clar, que era ficar llum a l'Ajuntament. I una de les primeres iniciatives del grup municipal socialista va ser aprovar en plenari una normativa de transparència, una ordenança de transparència municipal d'acord amb la llei de transparència estatal. Finalment, malgrat algunes reticències inicials del Partit Popular, se va aprovar, però després s'ha de materialitzar en un portal de transparència que n'hi ha alguns apartats que segueixen buits. I ahí estem insistint des de fa molts anys. Un d'ells és l'apartat de béns de l'Ajuntament. No saben quins béns té l'Ajuntament. Hi ha moltes carpetes buides i aleshores estem, pues, des de fa anys, des de la legislatura anterior, insistint a l'equip de govern que se posi les piles en esta matèria, perquè la transparència és una qüestió fonamental.
Quan demaneu explicacions de per què no s'està utilitzant aquest portal, què és el que vos contesten?
Pues bueno, que estan els tècnics estudiant, que les coses costen, este tipus d'excuses. Bueno, en definitiva, ells mateixa, l'any 2018, relatiu al patrimoni de l'Ajuntament, van dir públicament que en 6 mesos estaria fet. Ells se van posar el tope. Estem a febrer del 2021 i segueix absolutament buit.
Sí, malgrat això, no? Aquestes discrepàncies en aquest portal de transparència, sí que és veritat que des del Partit Socialista esteu intentant fer, diguem, una oposició constructiva, no? Sobretot des de que es va iniciar la pandèmia l'any passat.
Efectivament, l'any passat ja vam proposar una mesa de diàleg municipal Covid, amb l'objectiu de que tots els grups polítics municipals que representem la corporació pogueren coordinar les accions necessàries per fer front als efectes estos devastadors de la pandèmia a nivell municipal. La primera mesa de diàleg se va celebrar a mitjans de maig, quan estàvem en estat d'alarma, a proposta, com dic, del grup municipal socialista, i ahir vam plantejar tota una bateria ja de propostes, d'escoltar els sectors de la societat, d'ajudar als col·lectius que ho estaven passant més malament, d'instaurar cursos de formació als comerços de venda online, de facilitar material a les persones, als usuaris de la unitat de respir que estaven a casa i no tenien activitats cognitives per a desenvolupar. Van parlar de com se plantejaria l'estiu, de l'ampliació de les terrasses, de protocols de platges. En fi, això només en la primera mesa de diàleg vam analitzar la situació sanitària del municipi i vam plantejar tota una bateria de propostes a l'equip de govern. Aquesta és la primera mesa que vam tindre. Després, a final de maig, vam tindre una segona molt interessant, on vam escoltar a l'Associació d'Empresaris d'Alcalà de Xivert i Alcossebre. I, clar, ens van dir que la situació pandèmica pues, estava afectant moltíssim. A nivell municipal se va obrir una ajuda als comerços i a l'hostaleria que bueno, va ser modesta, però que va ser molt beneficiosa. Aquesta és la cronologia, un poc. Al novembre se va disparar també la pandèmia i van consensuar un decret d'alcaldia de 14 dies de tancament de totes les instal·lacions municipals i de suspensió de les activitats també que se desenvolupaven al municipi. I el pitjor, Maria, ha sigut el gener. El gener ha sigut devastador. La tercera onada ha sigut molt forta.
Està afectant molt... Està afectant molt a la seva localitat?
Doncs mira, pues estem en una situació d'extrema gravetat. El 19 de gener teníem una incidència acumulada de més de 1.000. Van convocar el dia següent la tercera mesa de diàleg. A una part dels grups polítics municipals va estar el cap de la policia local i el sergent de la comandància de la Guàrdia Civil. I allí vam tornar a decidir decretar el tancament d'edificis i activitats esportives, culturals i socials i tots els parcs municipals durant 14 dies.
Així imagines on vostès també demanen, no, al partit de govern que es retorne els diners o bonificacions dels usuaris, no, de les instal·lacions i activitats esportives, la seva quota, imagine, mensual o trimestral, que es fica allà.
Sí, efectivament, ha sigut una proposta del PSPB de que, clar, durant tant de temps pagant la quota i que no puguen fer ús de les instal·lacions esportives i dels gimnasos, van proposar que se bonificarà la quota. han proposat també una campanya molt interessant de que des de l'Ajuntament se crea una plataforma per promocionar els comerços i de restauració que tenen menjar a domicili, que porten menjar a casa. I com te comentava, hem seguit en les meses de diàleg perquè durant este mes de novembre la incidència acumulada ha sigut devastadora, més de 1.000. Estem en una situació de gravetat. La última mesa de diàleg la van tindre el dimarts passat i vam acordar tots els grups polítics, malgrat que havia baixat la incidència el dimarts, prorrogar una setmana més el decret de tancament d'instal·lacions i d'activitats. I avui tornaran a eixir dades de la Conselleria de Salut i a les 12 ens tornarem a reunir i serà ja la cinquena mesa de diàleg i estudiarem la situació sanitària d'acord amb les últimes dades.
Sí, a més també vostès han demanat que els informen, no, de les normes de seguretat en el mercat setmanal, perquè imagine, no sé si es seguint, si es continua realitzant.
Sí, efectivament, el mercat setmanal d'Alcalà de Xivert, el d'Alcossebre, només se celebra en temporada estival, però d'Alcalà se celebra tots els divendres. Aleshores, van plantejar també un estricte control d'accessos, d'aforament, de vigilància policial, i ens van dir que prenien nota i que en este sentit s'estava treballant. Vam també plantejar que ens informaren de la concreció del pla de desinfecció d'espais públics i vam plantejar també una qüestió que és interessant, que és com les biblioteques municipals estan tancades, que se puguen fer els préstecs de llibres a domicili, ¿vale? Perquè pues, que la gent del poble puga, durant aquest estat de semiconfinament, perquè apel·lem a l'autoconfinament, encara que no està decretat el confinament, a que puguen la gent el màxim temps possible estar a casa. I aleshores la lectura pues, és un bé cultural i de distracció molt important.
A més de ficar en marxa també una campanya, no?, de conscienciació de la necessitat, que com bé vostè ha dit, de l'autoconfinament, no? La gent està sent responsable, els seus veïns?
Sí, la majoria de veïns estan sent molt responsables. Ens ho va traslladar tant el sergent de la Guàrdia Civil com el cap de la policia. Sempre hi ha excepcions. Però, Maria, les administracions poden fer molt, tant a nivell local com a nivell provincial, autonòmic, estatal, però l'autoresponsabilitat, l'autoconscienciació és molt important. Estem en una situació pandèmica d'extrema gravetat. La tercera onada ha sigut devastadora. N'hi ha molts morts cada dia, molts infectats cada dia. I per tant, la gent ha d'estar conscienciada. Han de ser molt responsables. I això és molt important també que traslladem aquest missatge de que no només som les administracions, que hem de complir la normativa tots, i que tots hem de ser absolutament responsables davant d'aquesta situació que ens ha tocat viure, que fa pues, pràcticament 100 anys que no patíem una pandèmia d'esta magnitud.
Pues sí, Joan Ronchera, portaveu del PSPB d'Alcalà de Xivert i Alcossebre, desitgem això, no? La responsabilitat de cada un, que com jo sempre dic, si tots estem a una, i sirem d'això, però tenem que anar tots cap a la mateixa direcció.
Efectivament. I Maria, si me permets un record molt especial a totes les famílies que han perdut a aquests volguts. Alcalà ha sigut una persona. I desitjar una recuperació pronta a totes les persones que estan sofrint les conseqüències del coronavirus.
Doncs això esperem. Joan Ronchera, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Un plaer, moltíssimes gràcies a vostè.
Estás a la 92.2 FM. L'Ajuntament de Vila-real posa a disposició de tots els sectors afectats per la Covid una nova oficina a la que podeu acudir per a rebre informació sobre ajudes i el Plan Resistir. Un nou servei d'atenció al que podeu dirigir-vos cridant al 954 5000 de 8 del matí a 8 de la vesprada o mitjançant el correu electrònic planresistir@vilareal.es. Ajuntament de Vila-real. Junts, Vila-real avança.
Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964 52 90 48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Vila-real. Caixa Rural Vila-real fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Vila-real.
Con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil YouConnect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Vila-real, colaborador de Comauto en Vila-real, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Vila-real.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia es que no existe.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia 1525. Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Vila-real.
Tancament perimetral fins al dia 15 de febrer. L'Ajuntament de Vila-real informa. Des de les 15 hores del divendres fins a les 6 del dilluns, no us podreu ir ni entrar a Vila-real sense un motiu justificat. A més, a casa i als espais privats només es podran reunir les persones del mateix nucli de convivència i al carrer un màxim de 2 persones excepte convivents. Per tu, per tots, sigues responsable. Ajuda'ns a combatre el virus. Junts, vencerem la Covid-19. Junts, Vila-real avança.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind.
Always on my mind.
You were always on my mind.
I avui divendres ja sabem que sempre acabem, no?, amb el nostre company Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Bé, Santi, avui ens fiquem més seriosos, no?, que el divendres passat que vam fer tota aquesta recopilació gastronòmica, no?, tradicional, perquè avui anem a xerrar d'una de les figures, diguem, històriques més reconegudes, no?, així a Vila-real, no?
Sí, el cardenal Tarancón.
Val. Tinc molta curiositat perquè has conegut personalment el cardenal, no?
Sí, però he de dir que no és que siga un esdeveniment com que l'haguera conegut, que me n'haguera anat a sopar en ell o coses així. És com qualsevol persona de Vila-real, crec que, bueno, que estiguera viva en aquests anys, és fàcil que l'haguera conegut, perquè ell feia misses en el maset on ell vivia els últims anys a Vila-real, ahir al Camifondo, passant el pont de l'Ermita, i doncs quan jo era menut els meus pares anaven a algunes d'aixes misses, i aleshores jo recordo estar ahir dins, en la capelleta Isa, que sé que fa uns anys la van obrir i van fer una altra vegada missa ahir dins, en aquesta capelleta xicoteta, que jo, quan he vist les fotos, doncs, és que la recorde perfectament, i el recorde en el puro, en la boca, perquè fumava prou, i és, bé, és característic de Tarancón, el puro, el cigar, en valencià normatiu, que hi duia, que no sé si era de l'Havana o què, jo hi he sentit moltes històries, sobretot per, diguem-ne, per el que ell va representar també políticament i des del punt de vista religiós també. O sigui, que sí que l'he conegut personalment, però jo diria que l'he conegut personalment perquè sóc de Vila-real, i com qualsevol vila-realenc que estiguera viu al temps, és fàcil que hagi coincidit en ell en algun moment.
Clar, i quan creixes, Santi, i penses que vas estar, diguem, en aquestes misses, quin sentiment t'entra al conèixer aquest clar, parlar d'un personatge històric però haver estat, diguem, en el mateix lloc que ell, és, quan eres major ja ho reflexiones més, no?
Sí, perquè evidentment jo en aquell moment no era conscient, era un xiquet, de qui era esta persona. Ara ja ho soc una miqueta més, i suposa que a mesura que investigues més sobre el personatge, doncs encara eres més conscient de tot el que va representar per a, no només per a Vila-real, sinó per a tot l'estat espanyol, i en concret, com tots sabeu, per a la transició.
Sí, exacte. A més, el cardenal Tarancón, per exemple, així a Vila-real i altres localitats, té un carrer, no?, i inclús la nostra universitat a distància.
Efectivament, i també, no ho has dit, una estàtua, que se li va dedicar el 2006, crec que la van inaugurar en les festes de la Mare de Gràcia del 2006, per una donació de la Fundació Caixa Castelló Bancaixa, i això és el que té un carrer, una avinguda, crec que és una avinguda. I per què? Perquè evidentment no, o sigui, ell no va néixer així, va néixer a Borriana, però Vila-real va ser important per a ell perquè tenia molts amics així, va viure els últims anys de sa vida, ara ho explicaré, va ser arxiprest així, i jo crec que Vila-real, vull dir, encertadament li dedica esta avinguda a la universitat, també el monument que té. No ja pel que va representar Vila-real per a ell, sinó pel que va representar
per al món, clar.
I també per el que per al cardenal Tarancón va representar Vila-real, perquè vull dir, és el que dic, vull dir, va ser un personatge que va decidir, doncs, els últims anys doncs passar-los amb nosaltres.
Fins i tot va ser fill adoptiu de la ciutat.
Sí, ell va ser fill adoptiu, això es va en un ple extraordinari de l'any 69, es va reconèixer com a fill adoptiu. Adoptiu ja sabeu què és, que se li reconeix el paper d'esta persona per a la ciutat, però per la seva voluntat, no? Que Vila-real fora important per al cardenal Tarancón. Ell té reconeguts molts carrers arreu del país, però jo crec que Vila-real és ben especial, no? En aquest sentit.
Sí, però no obstant això, a la nostra ciutat durant alguns anys es podia llegir en algun mur allò de Tarancón al Padredón. Per què?
Bé, doncs perquè, i ara ho comentarem en la seva biografia, doncs ell va ser un personatge controvertit. Ja sabeu tot el que va representar la Guerra Civil i la postguerra, en el qual el règim franquista doncs va donar suport obert a l'Església, i aleshores ell, en un moment que era un moment de renovació per a l'Església, com és el Concili Vaticà II, ell va vindre una miqueta patrocinat per el papa Pau VI, doncs ell va representar una apertura a la democràcia, però ja en els últims anys del franquisme, en el tardofranquisme que es diu, doncs va tindre una sèrie d'episodis de desencontres amb el règim que van provocar això de Tarancón al Paredón, doncs va ser arran del funeral de Carrero Blanco, en el qual doncs hi havia, bé, si mireu la pel·lícula esta, que alguna vegada l'han passada per Canal 9, a veure si per a punt la passen o si no en YouTube la podeu trobar. Doncs ahir, quan li cridaven això, ell explica en el film doncs que un dels responsables eren precisament els legionaris de Crist. Els legionaris de Crist, que són, diguem, un ala de l'Església, i ell en la pel·lícula s'explica així, no? I ell diu, no, tranquils, que no em faran res perquè són cristians. I això és una de les coses que ell diu, que també jo crec que representa quina era la seva espiritualitat. Jo crec que va ser una miqueta ingenu, perquè no tinc clar jo que no foren capaços, ja no dic este moviment que he dit, sinó el règim en si, de fer-li alguna cosa. I aleshores, en ese funeral, doncs li van insultar, li van dir de tot, i fins i tot el que era en aquell moment el ministre d'Educació, quan ell va passar donant-li la mà doncs, als diversos ministres que representants del govern de Franco allí, doncs li va retirar la mà, i d'això n'hi ha imatges, les podeu veure, que es veu com va donar-li la mà i el ministre franquista d'Educació li la retira. I va ser tan grossa la història que va haver d'eixir per la porta de darrere de l'església de Sant Francesc el Gran, que és on estava fent-se el funeral. I per això, molta gent de l'àmbit de l'extrema dreta, del règim, doncs dir això de Tarancón al Paredón, d'ahir ve.
Si et pareix bé, Santi, ara sí que abordarem qui era, en definitiva, el cardenal Tarancón, no?, i la seva figura.
Bé, el cardenal Tarancón, primer he de dir quan va néixer. El va néixer el 1907, el 14 de maig, Per tant, enguany faria 114 anys del seu naixement, el 14 de maig. Vull també subratllar la importància d'esta data. 14 de maig està a 3 dies del naixement de Sant Pasqual, per la filiació i la relació amb el nostre poble. I va néixer a Borriana, com he dit, i va morir després a València en l'any 2007. Ell doncs és un... Primer, com tots els capellans, doncs comencen sent capellans en el seminari de Tortosa, fa un doctorat en teologia, és a dir, ell era coneixedor profundament de la teologia, i ja a principis dels anys 30, ja sabeu que són els anys de la República, doncs ja exercia, no?, com a religiós. Després de la Guerra Civil, ja sabeu que en l'alçament franquista doncs va haver este suport del règim a l'Església, i en aquest temps ell el fan bisbe d'un bisbat xicotet, que és el de Solsona. Era el bisbe en aquell moment més jove de tota Espanya, el més jove, i sí que és curiós una pastoral que hi fa com a bisbe de Solsona, que s'anomenava "El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el dia d'avui", perquè aquesta pastoral parlava contra una cosa que hem parlat així alguna vegada, que era l'extraperlo. I què passava? Que molts dels dirigents franquistes doncs s'estaven enriquint en això, en l'extraperlo. I ell escriu contra esa corrupció, no?, perquè era corrupció política del règim. I això va fer que la seva carrera eclesiàstica, perquè era un home, era un bon teòleg, doncs estiguera estancada durant quasi 20 anys.
És 20 a dir, anys.
20 anys. Perquè no sé si sabeu que el règim, bé, tenia la tradició del que s'anomena el dret de presentació, és a dir, que podien presentar els bisbes a Roma que al règim li convenia, i és un rei que és un tret que venia dels reis catòlics, però a Franco també li el donen, I després, per cert, al rei emèrit també li el donen, este rei que...
Sí, sí, sí.
Ha fugit o bé...
També li el van donar.
També li van donar, però ell no el va exercir.
No el va aprofitar en cap moment, no?
En cap moment no el va exercir, però li el van donar també perquè era un dret secular,
Sí, sí, sí.
I bé, i el mateix nuncio d'aquell moment, que sabeu que és el representant del Vaticà a Espanya, doncs el que li diu de per què el dissaben ahir en ese bisbat durant 2 dècades és que, mira, fill, fins que els del govern no digerisquen el pa... pa perquè la pastoral era el pa nostre de cada dia, donem un senyor el dia d'avui, diu, fins que els del govern no digerisquen el pa, no pot continuar la teva carrera endavant. Vull dir, això és el que li va dir el nunci en aquell moment. Ell també va participar en el Concili Vaticà II, que va ser quan va ser escollit Pau VI. Sabeu que el va convocar Joan XXIII i Pau VI el va continuar. I este papa va ser el, diguem-ne, el seu protector. Ja sabeu que era un papa que volia obrir l'església, que va acabar les misses en llatí d'esquenes i aquestes coses, que ell té un llibre, després, si dona temps parlarem, precisament sobre la llengua del poble en l'església. Perquè ell va ser membre de la Real Acadèmia Espanyola, lloc des del qual, per cert, va defensar la unitat de la llengua. Quan parla de la unitat de la llengua, valencià, català, balear, i ell, com a, en el seu treball filològic, doncs, va defensar esta unitat. Vull dir, és una de les coses que també són curioses d'este personatge.
Sí, perquè pareix que estem parlant de temes d'avui, no? com dies abans.
Efectivament, com estava dient abans. I després, perquè pot ser, associem l'Església amb certes idees de dreta, però jo crec que el cardenal Tarancón, sobretot, era un home espiritual. El fan arquebisbe de Toledo al gener de 1969. Este càrrec anava lligat al títol de primat d'Espanya, i ese mateix any, Pau VI, que, com dic, era el seu patrocinador, li va entregar el capelo per cardenalíssim, el va fer cardenal. Després el fan, li donen també la seu de Madrid, és a dir, el fan bisbe de Madrid, arquebisbe de Madrid, i és curiós també perquè les autoritats de Toledo, que és on havia estat exercint d'arquebisbe des de l'any 69, i això de Madrid ja va ser 2 anys després, doncs no van voler participar en l'acte. O sigui, ell ja tenia, diguem-ne, alguna cosa que venia de lluny, ja dir des de quan, des de esa pastoral social.
Esta pastoral, clar.
En el franquisme, com que no acabava estar d'acord, malgrat que...
I ja havia passat temps, o sigui, ja havia passat molt de temps, sí. I clar, que el papa, imagine que li donarà aquest càrrec, tampoc es sentaria molt bé a aquest govern.
És que va arribar al punt això, que després d'aquest funeral en el qual li cridaven Tarancón al paredón,
sí,
és quan se desencadena el que s'anomena el cas Añoveros. Perquè el bisbe de Bilbao va ser detingut per el règim i la seva finalitat era exiliar-lo, i el volien exiliar a causa d'una pastoral que havia escrit i que va dir que havien de llegir en tots els en totes les esglésies de Bilbao, no? On ell era bisbe. Què dia? El poble basc, el mateix que els altres pobles de l'estat espanyol, té el dret a conservar la seva pròpia identitat, cultivant i desenvolupant el seu patrimoni espiritual. No obstant això, en les actuals circumstàncies, el poble basc s'estropeça en seriosos obstacles per a poder gaudir d'este dret. L'ús de la llengua basca, tant en ensenyament com en altres nivells, com els mitjans de comunicació, està sotmès a moltes restriccions. Les manifestacions culturals es troben sotmeses i discriminades pel control del règim, etcètera, etcètera.
Etcètera, etcètera, clar, o sigui...
Aleshores es va enfadar prou
Sí, va sentar, imaginem, molt malament, no?, dins del govern.
Efectivament, i el volien exiliar. Però, clar, tu no pots agafar un bisbe i detindre'l, que és el que va fer el règim, i després pretendre exiliar-lo, perquè el dret canònic, és el dret intern de l'Església, doncs, evidentment, el que té reservat per a la gent que fa això és la excomunió. I ahí és on ve un dels capítols controvertits, que jo crec que no s'ha dit tot, però que hi ha qui diu que va arribar a reunir-se el cardenal Tarancón amb el mateix Franco, hi ha qui diu que va tindre intermediaris, i el que sí que reconeix ell en la seva autobiografia, el cardenal Tarancón, és que va tindre signada l'excomunió del govern franquista. Jo crec que és una llàstima que no l'excomunguaren, perquè, vull dir, ell va signar l'excomunió del règim de Franco, dels ministres de Franco, i en l'últim moment sembla que tot això es va fer enrere, que haguera sigut, imagina't,
sí, imagina't,
a les acaballes del règim franquista, sí, que s'haguera produït una excomunió.
I haguera sigut un trencament de l'Església Catòlica a Espanya, no? Amb el govern central, no?
Sí, un trencament, i sempre diuen allò de con la Iglesia hemos topado,
sí,
perquè sí que és veritat que és curiós que no es case amb ningú.
Sí, 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 sí. No, i a més que sempre hem tingut, jo per exemple, que sóc més menuda, no, l'imatge del govern franquista, no, molt apropat a l'Església, molt unit, i fixa't que apareix un cardenal com el cardenal Trancón, que discrepa en moltes de les opinions o de les directrius del govern.
Sempre s'ha dit que va ser una de les causes que van fer vull dir, probablement no la única, però una de les causes que van fer que l'estat espanyol s'obrira a la democràcia, i se suport que l'Església, en la persona del cardenal Trancón, li va retirar en les acaballes, i que per tant això va possibilitar, va obrir una miqueta més el ventall per a que poguérem entrar en una democràcia. Per això diuen que Trancón va ser tan important per a la transició,
eh? Uh-huh. No, però està bé que d'un conflicte així, no, s'obriguen aquestes portes també.
Però, és a dir, el divorci entre el franquisme i l'Església va arribar a tal punt que quan va morir Franco, el 20 de novembre de l'any 75, no va anar el cardenal Trancón, que haguera sigut el que li haguera pertocat fer aquest, sí, funeral, però hi va dir, és que jo he vist l'entrevista que li fan, i va dir, és que només era un cap d'estat.
Clar.
Per què havia d'anar jo, no? I aleshores doncs va anar un altre bisbe, no? A esa missa no la va fer ell, eh? Sí que va fer la de la proclamació de Joan Carles I com a rei, el novembre de l'any 75, a l'església dels Jerònims. En esa missa, anomenada Missa de l'Esperit Sant, sí que va participar. Però en la del soterrar de
Franco, no.
Per voluntat d'ell, a més ho diu en un vídeo, ell no va voler participar en esa missa. I després hi ha la transició, que és on també està el punt d'inflexió de l'Església i del cardenal Trancón. Ell continua fent un paper molt important, és el president de la Conferència Episcopal, que ja ho era des de l'any 71, i el va exercir fins a l'any 81. Perquè ahir sembla ser que quan es van elegir a Joan Pau II, el pròxim papa, en el conclave de l'any 78, doncs la Santa Seu, com que sembla ser que ja no li fa el mateix suport que Pau VI.
Ja.
Sabem que Joan Pau II era un papa una miqueta més conservador, no? que l'altre anterior, i possiblement això doncs és el que també va...
Li va tallar un poquet més les ales, diguem,
sí,
no?
Sí, i també Joan Pau II sembla ser que era una miqueta crític en la falta de protagonisme de l'Església en aquests anys, però jo crec que Trancón ho va fer intencionadament, se va apartar intencionadament d'aquesta barreja o aquesta unió Església-Estat en un moment que era realment crític. De fet, va ser una sorpresa quan al final, en l'any 82, la dimissió que ja havia presentat un any o dos abans, doncs li la van acceptar, i la va acceptar perquè la podia rebutjar el papa, i ho feia en alguns casos.
Ahir va estar damunt la taula durant 2 anys la dimissió del cardenal Trancón.
Que...
2 anys.
Sí. Bé, i després ja ve doncs la retirada, no? Després de tot el que ell va representar en aquesta època de la transició, no? I ell es retira a la seva terra natal, sobretot a Vila-real, uh-huh, i és quan escriu el llibre este de les Confessions, les Confessiones, uh-huh, que era la seva autobiografia, que es va publicar de manera pòstuma, quan ella havia faltat, en l'any 96. Hi ha detalls, jo deia, que a vegades intenta llegir entre línies, però clar, per això has de saber una miqueta del tema teològic.
Sí, 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 sí.
Les Confessions és el nom també del llibre més important d'Agustín d'Hipona, Sant Agustín d'Hipona. Uh-huh. Agustín d'Hipona, diguem-ne que és el pare de la reforma. Diguem-ne, no, vull dir, Martí Luter era un reformador, i ell era Agustí, i la teologia reformada, la teologia evangèlica, per tant, la teologia més progressista a la qual se podia arrimar el catolicisme, era la de Sant Agustí, que és el que havia escrit les confessions i és el nom de la biografia, o el nom que li posa la seva biografia. Per tant, jo crec que ahir ell sempre, ni se sentí de l'humor que dient que tenia, va deixar un missatge en clau sobre sí. la seva línia, la seva espiritualitat, que sempre havien dit que era sobretot social, és a dir, d'església, d'ajuda al proïsme,
la església del poble, no?
L'església del poble, i ho demostra doncs aquesta primera pastoral que vas dir, que he dit al principi, no? Ell va escriure molts llibres, La nova forma de l'apostolat seglar, Renovació de la vida cristiana, Els seglars de l'església, és que contínuament...
Clar, són... Títols, sí, no deixa puntal sense fil, no? Punta.
Protagonisme del poble, vull dir, Els seglars de l'església, és que està claríssim. La parròquia, un altre llibre. L'església en el món d'avui, vull dir, a veure, podríem parlar de l'església en el món del segle XVI, en el Concili de Trento, no?
Però sí. Dir,
en el món d'avui, modernització, no? El sacerdoci a la llum del Concili Vaticà II. I un que me crida molt l'atenció, litúrgia i llengua del poble, perquè sabeu que era tot en llatí?
Sí.
Que no dic que no siga bonic, a mi m'encanta el llatí, vull dir, per subratllar-ho. Però clar, ahir ja durant molts segles anava la gent a viure la seva religiositat sense enterar-se de res.
Clar. Si tu vols que la paraula, no, arribi al poble, tens que utilitzar la seva mateixa llengua, no?
Que avui en dia, en el món, diguem-ne, més laic, també ho podem pensar. A vegades hem tingut estos professors que ens expliquen, i expliquen molt bé, són molt bons, però no t'enteres de res. No,
clar.
No saben aproximar-se a aquesta part pedagògica explicativa per a que tu pugues seguir-los i probablement traure el suc que normalment tenen esta gent tan sabuda, doncs has de parlar la llengua del poble, no?
Vull sí, dir, sí.
I jo crec que era la línia del cardenal Tarancón i també del Concili Vaticà II. Ja sabeu que la seva vida la van durar a la televisió en una minissèrie de dos capítols que s'anomenava El Quinto Mandamiento, que la van publicar al 2011 i que vos recomano, està en YouTube, jo abans de vindre sí. al programa m'està mirant alguns...
Sí, justament, quan ho has comentat m'han vingut les imatges, no, al cap, sobretot, era Pepe Sancho, no, el que feia de cardenal Trancón.
Sí, sí, sí. Correcte, sí, sí. Va ser interpretat per Pepe Sancho i Roger Coma en les escenes de la seva joventut. Vull dir, i aquesta pel·lícula té més de 100 actors, 1.000 figurants, es va rodar en 50 localitats diferents, que la majoria d'elles, doncs, o totes, van tindre importància en el recorregut del cardenal Tarancón. I dic, jo, el que sí que... Jo crec que hauríem de destacar d'ell és que possiblement necessitem un Tarancón.
Clar, Isa, era com la pregunta final, no? Has tocat molts temes, no? Que és com que podríem debatir-los, no? En l'estat actual que estem ara mateix, no? I clar, la pregunta és, podria existir un Tarancón? El necessitem?
Jo penso que sí que el necessitem, perquè això... I ara... vaig a dir una miqueta més la meva opinió, no? I aquesta ala social, si està, que està, doncs ha quedat més diluïda, perquè a vegades els que estan al front, com quan van voler exiliar al bisbe de Bilbao, per dir, jo crec que era una cosa molt òbvia, que era que la llengua basca, com la valenciana en aquell
sí,
moment,
sí.
estava perseguida, no? Per el règim. Va dir una cosa que tampoc, que no era mentida ni res, vull dir, era una cosa completament òbvia, no? Però clar, tu quan escapses algú, quan traus el cap del que siga, d'un país, imagineu que segresten el president de la Generalitat o de l'Estat espanyol, d'alguna manera ens ho estan fent a tots, i al revés també. Si la persona que és el cap visible té, diguem-ne, un discurs determinat, i aquest discurs afecta a tota la institució, aleshores, i este caire social, este caire d'apertura, de voler parlar la llengua del poble, de voler que el poble tinga protagonisme, doncs això jo crec que s'ha deixat un poc enrere i que ens fa falta. Ens fa falta, i jo crec que és un missatge especial per a Vila-real en estos temps difícils, no? Aproximar-nos a l'altre, allò que és social, perquè jo crec que és el llegat que va donar el cardenal Tarancón, que crec que fermament, i per això hem fet este programa, mereix ser fill predilecte, mereix tindre l'avinguda, mereix tindre el monument, mereix que la UNED porte el seu nom. perquè va representar molt i ell estimava Vila-real. Ja no és per com ell estimava Vila-real, sinó també com després Vila-real l'ha estimat a ell, no? Tornant-li i sa predilecció que va tindre per nosaltres.
Sí, mantindre la seva figura viva també.
I que no sé si ho he dit, que va ser arxiprest durant un any també a l'arxiprestal. Vull dir, imagineu-vos que per a dir tot això va ser importantíssim.
Bé, Santi, jo crec que no se mos ha quedat res al guió, no? O sí?
Sí, se'ns han quedat moltíssimes coses, perquè el cardenal Tarancón no era només el que jo he dit, són moltíssimes més coses. Ens podem dedicar a llegir els seus llibres, que ens ha deixat com a llegat. Ens podem dedicar a llegir premsa, perquè estava constantment present en la premsa també de l'època. I no pararíem mai, s'han fet moltes biografies, ha escrit molt sobre ell. Doncs, per exemple, Ceferino de Blas, el cardenal que coronó el rei, Jesús Iniesta, Gonzalo Redondo, Pedro Rodríguez, són tot gent que ha escrit sobre ella. I sí que, si voleu investigar ara quan passeu per davant de la UNED o passeu per esta avinguda, doncs ja sabeu que no està ahí perquè sí, tenia una motivació.
Doncs bé, Santi, una volta més, gràcies per traslladar-nos, no?, i ensenyar-nos tant des d'aquesta ràdio i avui amb la figura del cardenal Tarancón. T'esperem el pròxim divendres.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love.
Bé, i avui la meva elecció de la cançó va dedicada per a Víctor. Per què? Perquè ell va ficar a ir una cançó que m'agradava a mi, i avui he descobert, abans d'entrar al programa, una anècdota molt bona de Víctor amb Elvis Presley, que clar, ha fet que jo avui ficara durant tot el programa les teues cançons. I és que jo vull que ell vos ho conte. Què te fa passar en Elvis?
Res, que no sé per quina raó, però a mi de xicotico en un aniversari me van regalar un disc de les millors cançons d'Elvis.
Ton pare és que volia que escoltares bona música ja, eh? Anar instruint-te, diguérem, no? Pel bon camí, Víctor.
Supose,
no? Doncs bé, pues jo crec que amb això acabem el nostre protagonista d'aquesta setmana. Com sempre, moltes gràcies per haver estat així amb vosaltres. Com no, gràcies al meu company Víctor també.
Igualment.
I ja sabeu, els dice amb tots ells, amb els meus companys d'esport, i jo torne el dilluns a les 12:30 de nou, val? Aixina que ja saben, com sempre, més i millor, passen un bon cap de setmana.